El debat electoral als Estats Units obre l'interrogant. Joe Biden és un candidat viable pel Partit Demòcrata? Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La imatge que ha donat aquesta matinada el president dels Estats Units i candidat a la reelecció pel Partit Demòcrata, Joe Biden, en el debat a la CNN contra Donald Trump, ha situat, ara sí, en primer pla la preocupació del partit per si Biden és un candidat viable per les presidencials del 5 de novembre. Aquesta matinada s'ha vist Joe Biden superat, a vegades desorientat, però sobretot fràgil, Sara Riera.
Fragilitat física i argumental que han disparat a la victòria en aquest debat el candidat republicà Donald Trump, malgrat que, segons el New York Times, l'expresident nord-americà ha arribat a dir fins a 26 mentides.
The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Biden intentava explicar-se, però Donald Trump, quan li ha tocat parlar, ha afirmat que no havia entès res del que havia dit Biden i ha dit fins i tot ni ell mateix crec que s'hagi entès. A la segona hora del Catalunya migdia parlarem dels escenaris que s'obren ara als Estats Units amb la Convenció Demòcrata a l'horitzó. Tècnicament, hi hauria temps per triar un altre candidat, però veurem si això es produeix o no. Aquí, mentrestant, el debat polític que s'ha obert també aquestes últimes hores és pel repartiment dels menors migrants.
El govern de les Canàries i l'Espanyol han pactat reformar la llei d'estrangeria per obligar les comunitats a acollir en els moments en què les arribades augmenten a l'arxipèlag.
Vox ja ha dit que no ho faran allà on governen amb el Partit Popular i Catalunya tampoc no hi està disposada, però per altres motius. Madrid, Paula Brujats.
Sí, perquè Catalunya ja acull molts més menors dels que reconeixen les xifres oficials del govern espanyol, 2.500 ara mateix segons dades de la Generalitat, que adverteix que els centres d'acollida estan desbordats i es nega a acceptar el repartiment obligatori si no s'acompanya de més recursos i es compensa amb les comunitats que menys acullen. Esquerra i també Junts amenacen de votar en contra de la reforma al Congrés i ara el govern espanyol pressiona el PP per aconseguir el seu sí, que seria suficient.
Mentrestant, l'Euribor torna a baixar el mes de juny per tercer mes consecutiu. Ara està al 3,65%. Això vol dir que les quotes de les hipoteques variables baixaran uns 30 euros de mitjana.
Una mica de respir, doncs. Experts com l'economista Josep Soler ja diuen que ara les hipoteques variables tenen millor perspectiva que les fixes.
Això que veiem que potser entre 2024 i 2025 tindríem aquestes 4 o 5 baixades, encara que sigui d'un quart de punt, potser encara retrasa una mica més. Però tendència clara encara a caiguda dels tipus.
La ciutat de Barcelona anuncia que tindrà la primera ordenança municipal de tot l'Estat contra les discriminacions i els delictes d'odi. Avui se celebra la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i al Catalunya Migdia ens fixarem en el fenomen del sexili.
Que és emigrar per poder viure amb llibertat la sexualitat, sovint sortint del poble i anant cap a la ciutat. En Joshua Tena va créixer a Valls, però després de rebre insults i agressions durant l'adolescència va marxar a Barcelona.
Posava un peu a Barcelona, em posava els cas, anava pel carrer tranquil amb la meva música, no? Hi havia un gaudi molt gran de disfrutar de l'anonimat, de que a mi aquí ningú em coneixia, ningú es posava amb mi.
Ursula von der Leyen és a un pas de repetir el capdavant de la Comissió Europea. Ahir els líders europeus van confirmar el seu nom pel càrrec 5 anys més, però ho van fer sense el suport de la premier italiana, Giorgia Meloni, que es va abstenir. Quin impacte pot tenir aquest posicionament de l'extrema dreta en aquesta legislatura europea, Brussel·la, Jordi Baró?
S'haurà de veure si Meloni segueix en aquesta posició o finalment acaba formant part d'una manera o altra de la pròxima cúpula de la Unió Europea, amb una cartera important pel seu partit a la Comissió Europea. Els líders no volen que Itàlia quedi despenjada dels grans acords. El més immediat, la votació de von der Leyen al Parlament Europeu al juliol. Allà s'haurà de veure si aconsegueix els suports del partit de Meloni.
I a l'Iran voten a les eleccions presidencials anticipades que es fan perquè va morir accidentalment, recordeu, amb un helicòpter Ibrahim Raisi, el president. I és incert qui guanyarà i també la participació que hi haurà a Teheran. Quim Olivares.
Hola, bon dia. Són 4 els candidats, 3 conservadors i un reformista. Aquest últim és l'esperança de part de l'oposició perquè les coses puguin canviar sempre dins el règim de la República Islàmica. Això sí, precisament les autoritats estan força preocupades que la participació sigui baixa, la seva garantia per mantenir la legitimitat davant de la població.
I en el temps de cultura parlarem de la periodista i escriptora Pilar Rahola perquè ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol confirma les primeres baixes per la pròxima temporada.
No seguiran 5 jugadors, Melamed, Keidi Vare, Òscar Gil, Víctor Ruiz i Keita Balde. El Barça segueix treballant per poder fitxar aquest estiu amb normalitat i des de la Lliga confien que el club blaugrana ho aconseguirà perquè veuen que han fet un bon plantejament de l'exercici econòmic. I passarem pel Tour. Comença demà amb la particularitat que per primera vegada l'edició no acabarà a París.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Marluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí força conflictiu, encara hi ha 11 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 de Sant Sadurní d'Anoia, Castellví de Rosanes, a prop de Martorell, en sentit nord. Blendegen la via arran l'accident entre dos camions i un turisme que ha fet una persona morta. Encara hi ha un sol carril obert a la circulació. A la mateixa AP7, aturades a Tarragona en direcció Castelló per un altre accident. També retencions a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, entre Gavà i Viladecans, direcció Barcelona, també per una col·lisió que talla un carril. Cua també a la Ronda a Dalt en tots dos sentits per les obres de cobriment del tram de Vallcarca a la Vall d'Hebron, que tallen un carril per banda. Hi ha aturades del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i encara més cua de Diagonal a Vallcarca en direcció Trinitat. I a la Ronda Litoral també una llarga retenció de Zona Franca al Far de Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat per alguna possible incidència. També de Barceloneta a Diagonal Mar en tots dos sentits.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Jofre Genoer, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Continuem tenint calor, però no ens hem de refiar, no?
Sí, estem davant de les portes d'un canvi de temps. Demà baixa la temperatura i, a més, amb ruixats. De fet, aquestes aglopades d'aire saharià, pols sahariana, que és la tercera del mes de juny, per sort duren poquet, un dos dies com a molt, i, per tant, la persistència de la calor no va més enllà d'aquestes dues jornades de 48 hores. Avui les temperatures han pujat a la costa i al litoral, a l'interior baixen una mica, estem al voltant d'aquests 36 graus, es pot arribar a tocar els 37 com ahir, i serà una jornada molt tranquil·la, calorosa, de ple estiu, amb aquest cel terrós enteranyinat per aquesta pols sahariana amb mala qualitat de l'aire que es manté fins demà al matí aproximadament. Per tant, pocs canvis. Si hi ha alguna nuvolada aquesta tarda, no n'esperem gaire. I demà sí. Demà amb molta precaució, sobretot al matí, que és quan esperem el màxim d'aquesta pertorbació que passarà ràpid, i especialment cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, que és on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. Molta precaució perquè poden haver-hi patacs o xàfecs d'aigua, ruixats intensos, que puguin donar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I tempestes doncs localment una mica intenses, acompanyades fins i tot de calamar-se. També afectaran indrets de les comarques de Lleida, i a mesura que ens anirem desplaçant cap a les comarques de Barcelona i Girona, doncs de manera més dispersa i feble. Aquí podrien arribar potser més al nord de les comarques de Girona a la tarda. Tot plegat, insistim, fent que els termòmetres baixin amb una calor que serà més moderada pels propers dies i, bé, temps una mica més estable, tot i que no acabarà de fer net. Encara diumenge podria haver algun ruixat a l'interior.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Nervis, preocupació i, en alguns casos, fins i tot pànic dins del Partit Demòcrata pel fluix paper de Joe Biden en el primer cara a cara amb Donald Trump per les presidencials del mes de novembre als Estats Units.
Everything we have to do with... Look, if... We finally beat Medicare.
I really don't know what he said at the end of that sentence.
El president i aspirant a continuar a la Casa Blanca, Biden, ha aparegut a la televisió amb un fil de veu, ara ho sentíeu, titubejant i amb poca contundència davant d'un Donald Trump combatiu i fidel a les seves acusacions, sovint sense cap fonament en temes com la immigració o l'avortament. La figura de Joe Biden queda especialment tocada a només un mes i mig de la convenció que l'ha de convertir en el candidat oficial dels demòcrates, Sergi Roca.
Era com estar veient un accident de cotxe a càmera lenta, una comparació absolutament gràfica que expressava en fons demòcrates i que denoten que aquesta matinada Joe Biden s'ha estimbat no tant contra Trump, sinó contra ell mateix. Fos per la versió oficial d'un constipat que arrossega fa setmanes que li ha arrabassat la veu, fos per dubtes i desorientació en determinats temes, s'ha vist el Biden més debilitat. Si un dels seus objectius del debat era demostrar que als seus 81 anys està capacitat per continuar liderant els Estats Units, no se n'ha sortit gaire.
M'he passat tota la carrera aguantant crítiques per ser el més jove en política, i ara sóc el més gran. Ell és 3 anys més jove i molt més incompetent.
Acabo de guanyar 2 tornejos de clubs de golf. Per fer-ho s'ha de ser llest i s'ha de picar la bola molt lluny.
I això ja té conseqüències a nivell de guanyadors i perdedors. El sondeig de la CNN diu que un 67% dels espectadors diuen que el debat el va guanyar Donald Trump.
Malgrat el to baix evident de Joe Biden i la decisió de tancar el micròfon d'un candidat quan l'altre parlava, la sensació és que en un moment determinat el debat s'ha acabat embrutant.
Sí, amb l'aparició dels judicis de Trump, sobretot amb el cas Stormy Daniels, però també sobre la sentència al fill de Biden. S'ha entrat en el terreny més personal i, per tant, més en el cos a cos.
Aquest home no té cap noció del que és la democràcia americana. Quants milions de dòlars deus en multes civils per assetjar una dona en públic, per tenir relacions sexuals amb una actriu porno mentre la teva dona estava embarassada? De què parles? Ets un immoral.
Com he dit, la meva venjança serà l'èxit. Farem que aquest país torni a tenir èxit, perquè ara és un país en declivi.
Però la gran pregunta després d'aquest fluix paper de Joe Biden en el debat és la preocupació a les files demòcrates per fer que al mes d'agost Biden no surti ratificat com a candidat a les eleccions del 5 de novembre. Pot passar això?
El nerviosisme és més que evident. Segons la CNN, hi ha membres del Partit Demòcrata que ja plantegen demanar-li al president que renunciï a presentar-se a la reelecció. Ara bé, el relat dels pocs pesos pesants que han parlat comença a ser el que preval és que la feina feta per l'administració Biden cal tenir-la en compte i que el futur ha d'anar en la mateixa línia. Una confiança expressada, per exemple, pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom.
En el seu historial, en la seva visió de futur, jo ja sóc antiquat, sóc un home antiquat. No busco un actor, busco algú que pugui oferir resultats al poble americà.
Mirem, doncs, el calendari del 19 al 22 d'agost, convenció demòcrata a Chicago. Tècnicament, hi hauria temps per triar un altre candidat, però això no ha passat mai, i Biden dona zero mostres de voler llançar la tovallola. Només calia sentir-lo fent aquest balanç del debat.
Com creu que ho ha fet aquesta nit?
Crec que ho hem fet bé.
Cap dubte sobre la seva actuació?
No, és difícil debatre amb un mentider. El New York Times ha indicat que ha mentit 26 vegades. Un gran mentider.
I si Biden sobreviu a la convenció de l'agost i surt escollit, caldrà esperar a veure quina versió ofereix el segon cara a cara previst pel 10 de setembre.
A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem amb el Francesc Garriga tot el que ens deixa aquest debat, aquest cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump. Mentrestant, aquí el repartiment obligatori de menors estrangers que arriben sols enfronta Catalunya amb el govern espanyol i el Partit Popular amb Vox. El govern canari i el govern espanyol han pactat reformar la llei d'estrangeria per obligar totes les comunitats autònomes a acollir menors i compensar les arribades que desborden les Canàries. Però la Generalitat rebutja el repartiment perquè no és equilibrat i no s'acompanya de finançament. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Ara mateix Catalunya acull 2.500 menors sols, segons dades de la Generalitat, i són un miler més del que reconeixen les xifres oficials del govern espanyol. En declaracions a TV3, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha advertit que els centres d'acollida ja estan desbordats.
El que no estic d'acord és que davant de la sobreocupació hi hagi un repartiment d'aquest actiu només serveixi per Canàries i per Ceuta i Melilla. O sigui, la lògica de la sobreocupació ha d'afectar a tots els territoris. I dos, ha d'haver-hi la qüestió del finançament.
Esquerra amenaça de votar en contra de la reforma de la llei d'estrangeria al Congrés si no es tenen en compte les reclamacions de la Generalitat, i Junts apuja l'aposta, només hi votaran a favor si s'exclou Catalunya del repartiment.
Catalunya sempre ha estat solidària, però el govern espanyol sempre ha abusat d'aquesta solidaritat i d'aquesta capacitat. Per tant, davant d'això ens hem de plantar.
I amb el no d'Esquerra i de Junts, el govern espanyol ara centra tots els esforços a convèncer el Partit Popular, que governa a la majoria de comunitats autònomes, també a les Canàries. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, en declaracions a la COPE.
Llevo diciendo que un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular dejaría esto resuelto. Entiendo que hay dificultades con los socios del Partido Popular, no se me escapaba.
I és que Vox ja ha amenaçat el PP de trencar els governs de coalició si accepten aquest repartiment. Avui, però, Alberto Núñez Feijóo ha aclarit que ja està disposat amb condicions.
Espero que lleve un proyecto que sea viable, ni hay financiación para atenderla, ni hay una acción internacional y diplomática para solucionar los problemas en origen como solucionan otros problemas de la Unión Europea. Pero la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada.
El PSOE vol votar la reforma de la llei al Congrés abans de l'agost, però ara mateix, ja ho veieu, ho té cru.
A la segona hora de Catalunya Migdia entrevistarem el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, perquè ens expliqui com s'hauria de fer aquest repartiment obligatori i quina és la realitat dels menors estrangers que arriben sols a Catalunya. Mentrestant, l'Euríbor, que dona un respir als hipotecats, ha tornat a baixar al juny per tercer mes consecutiu, que era el 3,65%. Les quotes baixaran uns 30 euros de mitjana, Pilar García.
Fa un any l'Euríbor estava al 4% i, per tant, les hipoteques que revisin amb l'indicador de juny s'estalviaran a l'any uns 360 euros. Si la revisió és semestral, el rebut quedarà gairebé igual. Davant el descens de l'indicador de la mà de la baixada del tipus d'interès oficial, els experts aconsellen hipoteques variables. Montserrat Casanovas és catedràtica d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona.
El moment d'endeutar-se a tipus fixe ja ha passat. L'expectativa és de baixada de tipus d'interès, per tant, doncs, jo crec que seria millor endeutar-se a tipus variable.
L'Euríbor va començar a pujar el 2021 i va arribar al nivell màxim l'octubre passat, amb un 4,16%.
Però també dona un respir la inflació. Ha baixat dues dècimes al juny, fins al 3,4% de mitjana a Espanya, segons dades de l'Institut d'Estadística.
Això s'explica pel descens del preu dels carburants i perquè l'encariment de l'alimentació s'ha moderat. Una inflació més feble, juntament amb els increments salarials, afavoreixen la despesa i també l'estalvi de les famílies. El primer trimestre han destinat a fer guardiola el 6% dels ingressos nets, 2 punts més que fa un any.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen una trama de pederastes que havien comès agressions sexuals grupals a menors, la majoria a Barcelona. Fins ara, s'ha detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, que és a la presó, i se'n busquen 14 més. En la investigació, que ha durat 2 anys, també s'han identificat 11 víctimes, la majoria nois d'entre 12 i 17 anys, en Alfonso.
La majoria d'agressions es van cometre en un pis de Ciutat Vella que controlava el cap de la trama, de 48 anys. Allà, atreia les víctimes, que tenien sexe sovint grupal amb adults o amb altres menors. Fins i tot eren gravats sense saber-ho. En molts casos no eren conscients de ser víctimes de pederàstia. Ho explica l'inspector Josep Antoni López Garzón, cap de l'àrea central de Cybercrim de la Vic.
Es guanyaven la confiança d'aquests menors mitjançant un engany. Imagineu-vos una víctima de 14 anys amb un senyor de 45, el que pot fer una persona de 45 anys amb un menor, pot fer el que vulgui. En ocasions ensarronaven a aquests menors amb regals, amb diners, amb consum d'alcohol, amb consum de drogues.
A finals del 2021, els Mossos van rebre la denúncia d'una víctima de 12 anys agredida sexualment amb altres menors per un mateix home durant més d'un any. L'agressor els havia contactat per xarxes socials o aplicacions de cites, un espai on hi ha, segons els Mossos, un mercat de prostitució de menors a ulls de tothom, però que ningú denuncia. Sentim el caporal David López.
Tenim perfils de menors amb aquestes xarxes socials i apps de cites, que és indubtable que són menors d'edat, perquè tu veus la fotografia i es veu que són menors de 18, de 16, i no trobem una resposta en els usuaris. No ens constava a nosaltres cap denúncia de cap usuari que digui, escolti, jo navegant o en aquesta prèvia de cita s'ha trobat un menor.
Estirant el fil, els investigadors van descobrir que el cap de la trama mantenia contactes amb altres depredadors sexuals, els oferia als menors que prostituïa i organitzava trobades al pis. A l'home se'l relaciona amb l'enregistrament de 250 vídeos d'agressions que va cometre ell i altres pederastes entre l'any 2016 i el 2022 a diverses localitats de l'Estat.
I el conseller de Salut en Funcions, Manel Balcells, admet que cal millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra perquè actuïn abans per evitar casos com el de dimecres a l'Hospital de Terrassa. Allà, un grup de familiars d'una dona embarassada van entrar a la sala de parts i van agredir i amenaçar el personal sanitari, Mònica Mas.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Balcells ha mostrat la seva preocupació pels últims episodis d'agressions als hospitals Josep Trueta de Girona i el de Terrassa i ha assegurat que reforçaran els protocols de seguretat, d'autoprotecció i també de prevenció, tot i admetre que a vegades és difícil anticipar uns fets tan greus com el de dimecres.
Que entren, com va passar aquí, la sala de part és difícil de preveure i en tot cas després el que hem d'actuar és per ajudar els professionals i poder mirar de quina manera es poden preveure aquestes situacions de conflicte amb la complicitat amb els Mossos. Aquests protocols que ja existeixen, activar-los si pot ser una mica abans, si es preveu que la situació pot ser conflictiva.
I afegeix que en cap cas es contempla la possibilitat de posar agents dels Mossos a cada centre d'atenció primària o hospital. La policia catalana ja ha identificat el grup de persones que van agredir personal sanitari del Servei d'Urgències de l'Hospital de Terrassa. Els agressors són familiars i amics d'una noia que, com dèiem, va entrar a urgències per donar llum.
llum. El part es va complicar i tant la mare com la criatura estan en estat crític.
I en plena polèmica per la posició de l'extrema dreta en relació amb els drets LGTBI, Barcelona ha anunciat que tindrà la primera ordenança municipal de l'Estat contra les discriminacions i els delictes d'odi. Avui se celebra la Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i ens hem fixat en dos fenòmens que retraten com els drets d'aquest col·lectiu encara no estan garantits, Montse Poblet.
Sí, parlem del sexili, emigrar per poder viure amb llibertat la sexualitat, sovint sortint del poble i anant cap a la ciutat. Tot i que els últims anys creix el nombre de gent que es queda als pobles per reivindicar la seva identitat sexual, són molts els que marxen per no ser víctimes de discriminacions. En Joshua Tena va créixer a Esparreguera, però després de rebre insults i agressions durant l'adolescència, va marxar a Barcelona.
Posava un peu a Barcelona, em posava els cascs, anava pel carrer tranquil amb la meva música, no? Hi havia un gaudi molt gran de disfrutar de l'anonimat, de que a mi aquí ningú em coneixia, ningú es posava amb mi.
Un altre fenomen invisibilitzat és el de les persones grans del col·lectiu LGTBI, que no troben espais per viure en llibertat la seva sexualitat, especialment a les residències i als centres sociosanitaris. Paulina Blanco denuncia que això accentua la soledat i l'aïllament.
Hi ha moltes persones que, si el lloc on viuen en una residència no és prou inclusiu i no se senten segures, què han de fer per sobreviure? Doncs amagar-se, tornar a amagar-se.
La guia de bones pràctiques perquè les residències i els centres de dia respectin les persones LGTBI+, inclou mesures com l'ús de llenguatge inclusiu i que es designi una persona de referència al centre.
Les 2:21, fem una pausa i de seguida tornem a la informació internacional.
Catalunya migdia.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Carrefour anem de promo en promo. Com amb un 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, en pagues 2 i el pack et surt a 4,66 €. I així en més de 5.000 productes. Fins al 10 de juliol als hipermercats web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Plantar vinyes al Pirineu. Galliners mòbils. Murs de pedra seca. Banys secs. Cobertes vegetals. I tot per adaptar-nos a un clima cada vegada més àrid.
El canvi climàtic està evolucionant a un ritme tan ràpid que hem de començar a prendre decisions dràstiques.
Preparant el terreny, 30 minuts, diumenge a la nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Ursula von der Leyen intensifica des d'avui els esforços per ser reelegida presidenta de la Comissió Europea al vot final de l'Eurocambra d'aquí a 3 setmanes. Els líders europeus van confirmar ahir el seu nom pel càrrec 5 anys després, però amb l'abstenció de Meloni, molesta amb el repartiment triat per la futura cúpula comunitària, de la qual queden fora els ultres. Antonio Costa presidirà el Consell Europeu i Kaya Kallas serà la cap de la diplomàcia. Brussel·la, Jordi Baró.
Ursula von der Leyen a un pas de repetir com a presidenta de la Comissió Europea, però amb el repte encara per davant d'assegurar-se una majoria que validi la seva elecció al Parlament Europeu. La política popular alemanya va rebre ahir el primer aval necessari dels líders dels 27, però no hi va haver unanimitat. Els ultres, amb Orban i Meloni com a cares més visibles i amb més pes a Europa després de les eleccions de principis de juny, estan molestos amb el repartiment de càrrecs europeus que han pactat les grans famílies polítiques pro-europees, populars, socialistes i liberals. Amb aquests tres grups, von der Leyen en té suficient per passar el filtre de l'Eurocambra d'aquí a 3 setmanes, però assegura que buscarà altres complicitats.
Treballem amb els que són pro-europeus a favor d'Ucraïna i a favor de l'estat de dret. I he de convèncer una majoria, i per mi és qüestió de convèncer, si és possible, una majoria àmplia.
Pel que fa a la resta de nous alts càrrecs, el socialista Antonio Costa està confirmat com a president del Consell Europeu a partir de desembre. La liberal estoniana Kaya Kallas serà la nova cap de la diplomàcia, però sempre que la tardor sigui confirmada també per l'Eurocambra.
Mentrestant, la jornada electoral a l'Iran és a l'Equador en uns comicis anticipats per escollir el nou president arran de la mort accidental d'Ibrahim Raisi. La incertesa plana no només sobre el resultat, sinó també sobre la participació, una dada que marca l'acceptació social del règim. Els nostres enviats especials a Teheran, en Quim Olivares i el suport tècnic de Xavi Cussó, han vist poc moviment als col·legis electorals que han visitat. D'entre els 4 candidats, la victòria del reformista Massoud Pezeshkian suposaria tota una sorpresa. Quim, bon dia.
Bon dia. Hem visitat 2 col·legis electorals. El primer era on funcionaris, algun candidat i els càrrecs, de fet hem vist el germà del líder suprem, anaven a votar. Hi havia tota la premsa internacional i pretenia ser l'aparador del règim. Al carrer s'ha format una cua, no molt llarga, de gent que volia votar. Aquesta jubilada i aquest home de 40 anys ens explicava per què votaven.
Perquè estimo l'Iran, el meu país. Com a iraniana, el meu deure és elegir el meu president.
Sí, perquè si no votem és molt possible que una persona no elegida es converteixi en president. I molta participació demostrarà el poder del país.
Les autoritats no ens permeten visitar qualsevol col·legi electoral, ens han donat un llistat. Doncs en un d'aquests no hi havia cua i poquíssima gent votant. L'ambient era pràcticament de silenci. El règim té una premissa clara, sigui quin sigui el guanyador, la participació ha de ser alta per garantir la seva legitimitat. I ho té complicat. Just a fora d'aquest darrer col·legi hem trobat un grup de joves. Hem parlat amb un d'ells que no tenia intenció de votar. Sentim aquest professor d'anglès.
Bé, les diferències entre els candidats són mínimes. No confio en el procés polític. Per tant, per què hi hauria de participar? Puc fer altres coses més útils en el meu temps lliure.
De fet, n'hi ha molts que qualifiquen de circ aquests comicis i odien profundament el règim perquè van perdre amics o familiars en la revolta del 2022. Tot i això, n'hi ha que votaran amb la pinça al nas per l'únic candidat reformista, Massoud Pezeshkian, que competeix contra 3 conservadors. Els resultats fins demà al migmatí.
I primera gran victòria legislativa a l'Argentina de l'ultraliberal Javier Milei, que ha aconseguit l'aprovació definitiva d'un paquet de reformes econòmiques. Mig any després d'accedir al poder, ja pot aplicar l'anomenada Llei Bases, que dona màniga ampla a l'executiu per privatitzar i desregular àmbits com la jubilació i canviar els impostos. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. El nom d'aquesta nova llei Òmnibus, que busca fer un gir de 180 graus en el rumb de l'Argentina, ja ho diu tot. Punts d'inici per a la llibertat dels argentins. Implica, doncs, reformes fiscals, privatitzacions d'empreses públiques, retallades en el sector públic i també una llarga llista d'iniciatives amb l'objectiu d'aprimar l'Estat i flexibilitzar el mercat laboral i l'economia, buscant el desballestar al màxim l'administració nacional. Oposició dels sectors progressistes i del peronisme al Parlament i oposició al carrer a aquesta nova llei, especialment entre els sindicats. Alejandro Gramajo és el secretari general de la Unió de Treballadors de l'Economia Popular.
pero no es una victoria bajo ningún punto de vista del gobierno de Javier Milei, porque es una derrota, porque en 6 meses ha descubierto que esto es un gobierno que vino a empobrecer al pueblo, que no vino a ajustar a la casta.
La dreta tradicional és qui ha fet costat al president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, que ara té a les seves mans, doncs, d'alguna manera, la serra mecànica que reclamava en campanya i que ara mateix també reclamava des que va arribar a la Casa Rosada.
Tornem a casa nostra perquè el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP faran una reforma exprés del reglament del Parlament de Catalunya que habilitarà el vot dels diputats exiliats. Volen incloure el vot telemàtic que fins ara no estava previst en les normes de funcionament de la cambra, però que ja havien exercit els diputats que són a l'estranger. Arran precisament d'un recurs del PSC, el Tribunal Constitucional va anul·lar el vot a distància i ara, per blindar-lo jurídicament, els 5 grups han volgut deixar-ho per escrit. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ja han registrat la proposta i la intenció és aprovar-la aquest mateix mes de juliol en una sessió plenària perquè pugui entrar en vigor abans del debat d'investidura, que recordem-ho s'ha de fer com a molt tard el 26 d'agost. L'última sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava el vot del diputat Lluís Puig ja suggeria que es fes una reforma del reglament per recollir el vot telemàtic com tenen la majoria de cambres legislatives a l'estat espanyol. En la reforma que s'aprovarà es preveu la votació a distància dels diputats i diputades en casos de situacions excepcionals o quan els parlamentaris tinguin compromisos de representació institucional a l'estranger. A banda del vot telemàtic, també es modifica l'apartat que regula la formació dels grups parlamentaris. Resumint, s'introdueixen alguns canvis que obren la porta perquè la CUP pugui constituir-se com a grup propi i pugui tenir així més assignacions econòmiques i més temps d'intervenció. Recordem que amb només 4 diputats, la CUP ha començat la legislatura compartint bancada amb el partit d'extrema dreta d'Aliança Catalana dins del grup mixt.
I els problemes que s'han detectat en un viaducte de l'eix de Bracons i que han obligat a tallar la via no afecten l'estructura del pont. Ara es repararà la deformació en l'asfalt que ha fet saltar les alarmes i de cara a demà s'hauria de restablir la circulació en aquesta C-37. El tall obliga els conductors a buscar vies alternatives per fer el trajecte entre Vic i Olot. Sant Esteve d'en Bas, Nati Adell.
Bon dia. Una desena d'operaris treballen a contrarrellotge per mirar de reobrir tan aviat com es pugui aquesta carretera que avui ha portat de corcoll a molts conductors. Hi passen 6.000 vehicles diaris. La consellera de Territori, Esther Capella, parla d'un problema d'asfalt, d'una deformitat al paviment d'un viaducte i ha fet aquesta previsió.
No és un defecte estructural, sinó que s'ha malmès el ferm i, per tant, el que toca ara és reparar-lo de forma immediata i urgent perquè en 24 hores doncs, pugui tornar a circular vehicles. Aquesta és la previsió que tenim ara mateix.
Queixes dels conductors amb els que hem parlat perquè s'han trobat ben bé al mig del tall i anaven una mica perduts.
Íbamos dirección Vic y está cerrado. El GPS nos indica por dónde tenemos que ir, entonces tenemos que buscar una ruta alternativa.
El túnel tancat, que no és la primera vegada, però ara m'ha dit que tenien un esvoranc a la carretera i que estava mirant de resoldre l'assumpte.
Com jo, s'hi està trobant molta gent, i aquests estrangers encara més.
Donar la volta, agafar la C25 fins a Girona i de Girona pues, cap a Banyoles i Olot, o no sé.
A l'espera d'aquesta reobertura, els vehicles es continuen desviant per l'eix transversal i la C-63 o per la bola pel Coll de Bracons.
Les entitats del tercer sector detecten una involució en l'empadronament de les persones immigrants i vulnerables per l'efecte de la pujada de l'extrema dreta. Denuncien que molts ajuntaments tenen un biaix racista i afegeixen complicacions per fer aquest tràmit a les persones de fora d'aquí. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. No estar empadronat significa, per exemple, no tenir targeta sanitària, encara que t'atenguin a urgències, no poder acudir a l'escola o perdre una feina. Per això reclamen el padró per obligació, perquè tenir-lo, afirmen, és un dret fonamental. Tenen comptabilitzats una 40 d'ajuntaments que no ho fan bé. L'exemple més paradigmàtic és el de Premià de Mar, com diu Laia Costa, membre de la taula.
Amb roda de premsa dient que no pensen empadronar ningú que no tingui contracte. És a dir, que el que està fent aquest ajuntament, i ho diu textualment, és fer fora els indesitjables. Això, actualment, ven.
L'Ajuntament de Barcelona i el seu pla Andressa no s'escapa de les crítiques.
Per tant, molta gent estava derivant a Barcelona. Què passarà ara? Com que ja no pots arribar a Barcelona, això farà que les entitats que estan al territori doncs hagin de lidiar molt més amb els seus ajuntaments.
Denuncien moltes demores, arbitrarietat de criteris segons els consistoris i sovint constaten que l'afectat ha d'anar acompanyat d'una persona autòctona perquè li facin cas.
I Barcelona cobrarà 4 euros a tots els turistes que pernoctin a la ciutat. És el topall màxim del recàrrec que pot aplicar l'Ajuntament. D'aquesta manera, la ciutat ingressarà aquest any pel turisme uns 120 milions d'euros, comptant també la part de l'impost que recapta la Generalitat. Ajuntament, Jordi Corbalan.
En ple debat sobre els límits del turisme a la ciutat, el plenari ha aprovat una proposta d'Esquerra amb els vots del govern del PSC, Junts i els Comuns per apujar 75 cèntims fins als 4 euros al recàrrec turístic que cobra l'Ajuntament. Això permetrà incrementar en uns 20 milions d'euros l'import que recapta la ciutat i que destina als barris més castigats per la massificació turística. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i el regidor de Turisme, Jordi Valls, que ja ha anunciat els primers passos per aprovar l'increment amb l'objectiu que sigui efectiu a l'octubre.
L'equilibri que eviti una paradoxa, que la ciutat que els turistes venen a visitar avui acabi desapareixent.
Presentarem a la Comissió d'Economia i Hisenda la proposta d'incrementar les ordenances del recàrrec aquest mes de juliol.
La proposta que ha aprovat el ple també demana al futur govern de la Generalitat i al Parlament que revisi la llei per tal que l'Ajuntament tingui més marge recaptatori amb el turisme.
Passant gairebé 5 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Ocasión
Plus. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hi ha decisions que ho canvien tot. Per això, si el teu somni és tenir un fill, tria IBI Barcelona. Disposem de les millors taxes d'èxit, l'última tecnologia i un gran equip de professionals per ajudar-te a formar una família. Demana cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Catalunya migdia.
La periodista i escriptora Pilar Rahola ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana de novel·la amb un relat d'acció ambientat a la Turquia medieval i en el qual hi apareixen personatges històrics com Roger de Flor o Ramon Llull. El guardó s'entregarà a Girona el 17 de setembre, Fèlix Martín.
Ja fa uns anys que primer s'anuncia el premi i tres mesos després es fa la festa literària amb el llibre ja publicat i a punt de sortir a la venda. El Prudenci Bertrana de novel·la és un dels 7 premis literaris de Girona. El més veterà, un dels més coneguts, i el més ben dotat econòmicament, amb 30.000 euros. Però Pilar Rahola tindrà aquest any un doble orgull de celebració, evidentment pel reconeixement a aquesta seva novel·la, però després pel fet de que un d'aquests altres premis de Girona, que s'entregaran al setembre, el Carles Rahola d'Assaig, porta el nom del germà del seu avi, també periodista i escriptor afusellat pel franquisme. En tot cas, avui el jurat ha fet públic que Pilar Rahola ha guanyat el Prudenci Bertrana amb una història èpica, una odissea medieval ambientada a l'Anatòlia del segle XIII, que combina acció i sentiments. Es titula Cornelius l'Almogàver.
I mentrestant, avui als cinemes es demanarà més silenci que mai. I és que s'estrena Un lugar tranquilo, dia 1. És la preqüela d'aquesta saga de terror futurista on uns extraterrestres ultrasensibles al soroll ataquen la humanitat, Marc Garriga.
Sí, aquí veiem com els primers humans es defensen enfrontant-s'hi en absolut silenci. Els protagonistes són diferents dels de les dues pel·lícules anteriors. Aquí són l'actriu Lupita Nyong'o, que interpreta una dona amb un càncer terminal, i el seu gat de companyia, entretinguda i prou. D'altra banda, 34 anys després de Ballant amb llops, Kevin Costner torna al western Horizon en American Saga capítol 1, un projecte tan ambiciós que l'ha hagut de dividir en tres parts. La segona arribarà el 30 d'agost. Una història que dirigeix i protagonitza ell mateix sobre els enfrontaments entre els primers colons nord-americans i les tribus indígenes. També aterra als cinemes l'última pel·lícula del polèmic i aquí no tan inquietant Yorgos Lanthimos, el cineasta grec que ha triomfat als Oscars amb La favorita i Pobres criatures i que repeteix amb Emma Stone. Però també hi ha novetats en català. S'estrena Casa en flames, de Dani de la Orden, que ha tornat tornat a rodar en català 10 anys després de Barcelona nit d'hivern, un drama familiar molt sòlid amb Mema Vilarrasau, Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto. I també arriba la producció catalana Invasión, de David Martín Porras, una cinta futurista irregular. Per acabar, per als fans del detectiu Conan, The Million Dollar Pentagram, doblada al català.
Si tens veu,
el Festival Grec de Barcelona aposta aquest any pel circ de creació local amb espectacles com La Innombrable, una reinterpretació de la tragèdia de Macbeth a càrrec d'Alba Serrauta, i Les Ofèlies, Montse Mas.
Sí, la companyia de circ experimental, liderada per la pallassa, actriu, música i acròbata d'Argentona, trasllada la tragèdia original de Shakespeare a la Mediterrània actual. Serà la setmana que ve al Mercat de les Flors.
Canviar la tragèdia escocesa, que ens quedava una mica lluny, amb El bonic és lleig i el lleig és bonic, de, com a leitmotiv de Macbeth, per parlar de la nostra tragèdia mediterrània, que ens queda molt més a prop.
Entre els espectacles de circ també destaquen Carena, amb l'especialista en equilibris Mariona Moya, o Acri, amb l'acròbata Manel Rosés, a la Fundació Miró.
Gira al voltant d'un objecte que és una escala molt gran que ocupa tota l'escena, que forma part de la meva identitat com a solista de circ, i també és simbòlica per si sola, una escala parla per si sola.
Pel que fa als espectacles familiars, hi haurà muntatges com Nanuk, Mr. Bo, Baivia o La Xirgu en família, una instal·lació sonora i poètica a la plaça Margarida Xirgu, l'epicentre del Grec a Montjuïc.
Si te quiere flipar, hay que pagar, y es que en esta ciudad ya no hay nadie...
I avui arrenca a Banyoles la 20a edició del Festival Afònica, amb propostes destacades de la programació, com la d'Albert Pla, amb The Surprise Band, o actuacions de Marina Herlop i de Gorka Urbizu. Fins diumenge desplega una 20a d'espectacles en diferents escenaris com la muralla o al voltant de l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
La Fònica s'obrirà aquest vespre amb Emergències, el recital poètic acompanyat de ritmes electrònics de Mireia Calafell i Nil Ciuró al Teatre Municipal. El director del Festival de la Veu de Banyoles, Francesc Viladiu, destacava la multiplicitat d'escenaris.
Sempre hem dit que el nostre recinte és la ciutat de Banyoles, on tenim multitud d'escenaris repartits pel municipi. En aquesta edició són 19 i en llocs tan emblemàtics com poden ser la muralla, el claustre o el mateix Estany de Banyoles.
Fins diumenge, la Fònica desplega una programació diversa, amb concerts gratuïts i altres de pagament, alguns ja amb les entrades exaurides. És el cas del trio d'Osona, La Iaia, que inicia la Fònica els concerts de retrobament per la celebració dels 10 anys del disc On és la màgia, un moment especial, tal com explicava ahir Ernest Cruzats a ICAT.
És un festival que li tenim una estima molt especial. Pensem que és el festival on hem actuat més vegades i hem viscut moments com en lògics.
Tampoc queden entrades pels concerts del cantant senegalès Momi Maiga i del cor de teatre. El cantant portuguès Salvador Sobral tancarà diumenge la 20a edició de la Fònica.
Catalunya migdia.
Anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A les portes d'un cap de setmana marcat pel Tour de França i per l'Eurocopa.
Demà comença la prova ciclista més important del món i unes hores més tard jugarà el primer partit de vuitens de l'Eurocopa de futbol.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Demà comença a Florència el Tour de França. Les tres primeres etapes seran per territori italià i per primera vegada els quatre grans noms del ciclisme mundial coincidiran en una cursa. A Catalunya Ràdio el seguirem al Tour amb l'Isaac Vilalta. Isaac, dèiem, quatre grans noms, però tot i així les mirades estaran centrades en dos noms, sobretot en Pogacar i en Vingegaard.
Sí, així és, perquè sembla que són els dos corredors que estan una miqueta per sobre de la resta, tot i que no oblidem, com deies, també seran Primoz Roglic i Remco Evenepoel. En qualsevol cas, el Tour arriba carregat de dubtes pel que fa a l'estat físic d'aquests grans noms, especialment si parlem de Jonas Vingegaard, que no ha competit des de la seva greu caiguda a la Itzúlia fa dos mesos i mig. Ningú sap quin és el seu estat real ni si podrà lluitar per guanyar el seu tercer Tour consecutiu. Ell mateix ha jugat a desviar l'atenció en tot moment.
Well, first of all, I'm very happy to be here in Florence.
En primer lloc, estic molt content de ser aquí a Florència. Moltes gràcies a tothom per la benvinguda. És realment una passada ser aquí. Estic molt content de ser a la sortida d'aquest Tour. Això ja és una victòria per mi.
En aquest context, qui sembla el clar favorit és Tadej Pogacar, que busca més un doblet històric poques setmanes després de guanyar el Giro. L'eslové, però, també s'ha apuntat a l'estratègia de generar dubtes.
Yeah, it's been great, more or less.
Sí, arribo bé, més o menys. He estat una mica malalt, he passat Covid, però m'he recuperat molt ràpid i la preparació per al tour ha anat molt bé. Estic a punt i esperant com tinc les cames per les dues primeres etapes. Espero que tot vagi com ha d'anar i puguem seguir el pla.
I hope everything goes smooth and that goes to the plan.
Un Bisma molt tocat aquest any i sense Sepp Kuss davant l'UAE de Pogacar i Marc Soler, l'únic català d'aquesta edició. Demà primera etapa plena de ports de segona i tercera entre Florència i Rimini.
I abans de parlar de l'Eurocopa, parlem de l'Espanyol i del Barça, perquè l'equip blanc i blau, confirmat el tècnic, comencen els moviments de jugadors. Avui s'han anunciat 5 sortides i ahir Manolo González, al Tot Costa, va llançar un missatge d'optimisme pel que fa a la continuïtat de Braithwaite, Sergi Andreu.
Sí, a veure, anem a pams. D'entrada, marxen els 4 jugadors que acaben contracte el 30 de juny. Nico Melamed, Keidi Vare, Òscar Gil i Víctor Ruiz. Especialment dolorosa és la sortida de Melamed, un jugador format al planter blanc i blau. I va arribar fa 12 anys i en marxa ara amb 23, havent jugat 138 partits en 5 temporades. El seu destí, l'Almeria. Avui ha fet una carta d'agraïment a les xarxes a tota la gent blanc i blava. A banda d'aquests 4 jugadors, tampoc continuarà el davanter Keita Balde, cedit per l'Esparta de Moscou. A partir d'ara, l'Espanyol vol mantenir el bloc de jugadors i encertant les poques incorporacions que hi pugui haver, com explicava ahir al Tot Costa Manolo González.
El que penso que s'ha de firmar en cap, el que no es pot firmar és com ha firmat l'Espanyol molts anys enrere, per sobre del valor de mercat, per dir alguna cosa. I penso que s'ha de firmar pues, amb criteri, buscar rendiment, gent amb gana, gent amb fam, amb ganes de tirar cap endavant, amb ganes de millorar, amb ambició. No hi putacaran el club jugadors per dintre amb massa renombre i que hagin de cobrar una quantitat excessiva.
Sobre la continuïtat de Braithwaite, el tècnic Barico és optimista.
Jo crec que Martín està a gust al club, la veritat. Martín és un jugador diferent, un jugador que ja hem vist les diferències que marca, però jo crec que Martín està, pel que em respecta, a mi jo crec que està a gust.
No t'estranyaria que seguís, eh?
No, a mi no, la veritat que no.
Per cert, un apunt en relació a l'estaf, Luis Blanco no seguirà com a segon entrenador de Manolo González.
I el Barça, més a prop de poder fitxar amb normalitat aquest estiu, ahir Ramon Salmurri se'n va parlar a la reunió de la Junta, tot i que sense cap acord encara tancat.
No hi va haver acords definitius, ni en el cas de Nike, ni tampoc en el cas de Spotify, i aquesta suplència que faria Spotify de Libero, d'aquests 60 milions pendents que té el Barça. En qualsevol cas, el que sí que es va exposar és l'estat de les negociacions, molt avançades i molta confiança i optimisme en que es pugui tancar ben aviat. A tot això també es va parlar del tancament de l'exercici econòmic, que s'ha de fer amb data 30 de juny, i que ho farà amb un balanç positiu per part del Barça, tot i que, recordem, la data no és condició sine qua non, perquè la Lliga ja deixa entreveure que el Barça està fent bona feina i que podrà entrar al mercat amb la norma UOU.
I un dels casos que hauran de tractar aquest mercat d'estiu és el de Ronald Araujo.
Sí, perquè té una oferta del Barça i està pendent de respondre. Això sí, el futbolista no té cap mena de pressa, confia en seguir vestint de blaugrana a la temporada vinent. És veritat que l'arribada de Hansi Flick a la banqueta ha alterat una mica els plans del club, on Araujo podia ser un dels candidats a sortir. Ara mateix aquesta no és la situació i el representant del futbolista té previst asseure's amb Deco un cop acabi la participació d'Araujo a la Copa Amèrica i començar a enfilar aquesta renovació.
I ara que el Salmurri feia referència a la Lliga, el govern espanyol farà servir una eina digital de la Lliga de Futbol per monitoritzar els discursos racistes a les xarxes socials. A l'acte on s'ha presentat aquesta aliança, però, el protagonista de la lluita contra el racisme al futbol ha tornat a estar Vinícius, Dani Sainz de Aja.
Si no fos el líder contra el racismo, a lo mejor sería menos atacado. Pero menos mal que hay líderes que deciden llevar esta bandera porque si no se nos olvidarían muchos temas.
Aquest, evidentment, és Javier Tebas, el president de la Lliga, que explicava precisament això que dèiem, no? Que el protagonista ha tornat a ser Vinícius. Dani també ha detallat com l'aplicació que fan servir per localitzar els discursos d'odi serveix per poder actuar-hi millor.
Ho faran a través de l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia, l'Oberaxe, que ja col·labora amb la Lliga en una campanya de sensibilització. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
Esta herramienta, que és la herramienta denominada MUZ, sirve para captar el discurso de odio mediante expresiones, términos y palabras clave. Y nos va a permitir al Ministerio, a través del Oberaxe y de la experiencia que también tiene el Oberaxe en la monitorización, medir y analizar y combatir el discurso de odio más ágil,
A l'observança a les xarxes, el president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que cal seguir amb les denúncies.
Sí, nos hubiese gustado tener más competencias, pero si no las tenemos, tenemos que intentar que los que tengan, que en este caso es la Federación, ya lo ha hecho, trabajar para que sancione.
Però el més important, diuen, és que la societat en conjunt no mire a una altra banda i es plante davant les actituds racistes i intolerants.
Ara sí, entrem a l'Eurocopa.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Perquè l'Eurocopa ja ho tenim tot a punt per als vuitens de final. Entre tots els emparellaments, el més destacat, o destaca força vaja, el França-Bèlgica, que juga dilluns, Roger Bosan.
És un partidàs, la França del Blaurana Jules Koundé, però amb una Bèlgica en hores baixes i amb moltes crítiques, sobretot després de l'empat a 0 contra Ucraïna, desproporcionada, segons el lateral belga Thomas Meunier.
Les réactions qui sont pour moi disproportionnées.
La reacció del públic ha estat desproporcionada.
L'objectiu principal était tout de même la qualification.
L'objectiu principal era la classificació, no cal oblidar-ho. No hem acabat últims de grup. És cert que el nivell, la manera, les ocasions... No hi tinc res a dir. Estem d'acord que tot plegat no ha estat pas perfecte. Però tenim un equip molt ambiciós als entrenaments i sí, ha estat frustrant.
Abans, demà, Suïssa-Itàlia i Alemanya-Dinamarca, Alemanya amb Gundogan i Ter Stegen, diumenge torn per Espanya-Geòrgia, amb Pedri, Lamine Yamal, Ferran i Fermín, i els catalans Raya, Cucurella i Olmo, també diumenge Anglaterra-Eslovàquia i de la resta dilluns. Portugal-Eslovènia, Portugal amb els Joaus, i dimarts Romania-Països Baixos, amb Blin, del Girona, i Àustria-Turquia.
I ara és moment de sentir l'analista del Catalunya Migdia, la Mireia Vera. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que de tots aquests vuitens t'has fixat en l'anfitriona, en Alemanya, que podríem dir que és la selecció més sòlida d'aquesta Eurocopa fins ara?
Sí, jo crec que, sens dubte, i a més, demà afronta aquesta eliminatòria contra Dinamarca com a clara favorita per arribar a quarts. L'equip de Nagelsmann sí que és cert que crec que tindrà molta més pressió que Dinamarca, que ja juga sabent, no?, que segurament no és considerada una de les seleccions que vulgui passar perquè juga contra la poderosa Alemanya, que arriba amb 8 gols a favor, només 2 en contra de la fase de grups, i ara ja sí que encara ho creu, eh? Kroos, Gundogan, Musiala s'enfrontaran a Eriksen, un jugador també molt important per Dinamarca, un mitja punta clàssic que crec que pot arribar a fer mal. I és un partit que crec que Dinamarca tirarà de molta personalitat, sortirà segurament amb el sistema que ha utilitzat sempre, amb 3 centrals, amb 2 carrilers, poblant moltíssim la zona de mig del camp, perquè aquests jugadors que comentava abans, Gundogan, Kroos, Musiala, no puguin participar amb tanta fluïdesa com ho han fet fins ara, i crec que sortirà amb la idea d'intentar prendre'ls i la pilota a l'equip de Nagelsmann, que és complicat, però comentava el seu seleccionador que el que volia era fer pensar els alemanys, posar-los trampes durant el partit, que haguessin d'anar superant, perquè saben que hauran de tenir un nivell molt i molt alt si volen superar a Alemanya, que com deies, Laia, una selecció molt, molt sòlida, que crec que té l'11 bastant clar, crec que entrarà Schlotterberg per tal que està sancionat, i veurem Nagelsmann si és capaç de superar, no?, aquest primer match point que tenen jugant a casa.
A Capravo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Capravo. Detergent líquid Marsella o Mino Bianco 45 dosis, comprant-ne 2, acumules 9,99. Cafè crema e gusto lavazza 250 grams, comprant-ne 2, acumules 3,49. Combina els productes assenyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Aquest cap de setmana torna el Mundial de MotoGP. Fem una pausa i en parlem.
Catalunya migdia.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fer.
Fresc 24, el festival d'estiu de Sabadell i el Vallès Occidental. La Calòrica, Clarapella, Mishima, la Ludwig Van, Peyu, Lloll Bertran, Marc Parrot, Pere Arquilloé, Roger Pedrós. Nits de cultura a la fresca als jardinets de l'Espai Cultura Sabadell. Frescfestival.cat. Organitza Fundació 1859 Caixa Sabadell amb el BBVA partner principal.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Quina comarca de Catalunya té com a capital Gandesa? Quantes preguntes pots encertar en un minut?
Substantiu.
Berlín, Milà.
Un gat.
Aquest estiu aniré per tot Catalunya buscant gent que accepti aquest repte.
Correcte!
Correcte! Com més respostes, més pasta.
Tens un minut amb Núria Marín. Dilluns al vespre estrena a la plataforma 3Cat i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Aquest cap de setmana hi ha Mundial de MotoGP a la Catedral, al circuit de Sen als Països Baixos. Lidera la classificació Jorge Martín, seguit a 18 punts per Pecco Bagnaia i a 35 per Márquez. I ara caldrà veure, Damià Aguilar, si els pilots que durant la llarga aturada han tancat el seu futur han respost millor a la pista.
Ahir Pecco Bagnaia deixava anar en una entrevista que la Ducati de Marc Márquez comença a semblar-se força a les oficials. Ens falta la reacció del tro de Cervera a aquesta afirmació. Bagnaia i Márquez han fet primer i segon aquest matí, separats només de 65 mil·lèsimes, tots dos estirant un sol pneumàtic fins a cobrir pràcticament la distància de cursa que acostuma a ser la tònica general de la categoria els divendres al matí. Per la seva part, el líder Jorge Martín ha acabat a mig segon de Bagnaia i Márquez. Entre els 10 primers destaca també la presència de Fabio Quartararo amb la Yamaha a la quarta posició. El temps de Bagnaia és un segon més lent que el rècord absolut de la pista i en aquesta primera sessió també hem vist 15 pilots rodar en el mateix segon. És aviat per dir si després que 5 pilots han resolt el seu futur i s'han alliberat d'aquesta càrrega durant les 3 setmanes d'aturada, l'equilibri de forces al Mundial canvia lleugerament. Ara, a les 3, la sessió canviarà 10 pilots directament a la classificació, mentre que la resta hauran de disputar una repesca.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Poc menys d'un mes pels Jocs de París, la majoria d'atletes ja tenen la plaça olímpica assegurada. Queden pocs preolímpics per disputar. Un d'ells és el de bàsquet masculí a València, amb l'equip espanyol buscant la classificació. Però avui us expliquem el cas d'una d'aquelles esportistes que són primera reserva. És a dir, s'ha quedat a les portes d'aconseguir el bitllet olímpic, David Clopés.
Sí, i que per poder ser als Jocs necessiten un petit miracle, que algun atleta o país renunciï a la seva plaça o que es produeixi una lesió inesperada d'algun dels competidors ja classificats. Aquest és el cas de l'skater catalana Daniela Terol. Ara fa uns dies va participar a la segona ronda de les Qualification Series a Budapest. Ella competeix a la modalitat de carrer, de skateboarding. Va acabar 27a i es va quedar a les portes dels Jocs. El problema de la Daniela és que tot just 18 dies abans de la primera ronda de les Qualification Series que es van fer a Shanghai, va patir un atac d'apendicitis que la va obligar a passar pel quiròfan. A Budapest, per tant, calia un petit miracle i va estar a punt d'aconseguir-lo.
La veritat és que no vull pensar en que hi haurà una baixa o que hi haurà una renúncia, ja que és bastant difícil que passi, i no vull fer-me esperances, ja que seria una altra decepció, però està clar que tot pot passar.
Queda menys d'un mes pels Jocs i us podeu imaginar com n'ha de ser d'angoixant estar pendent de possibles baixes fins última hora per saber si aniràs o no a París. La Daniela sap que la primera baixa que hi hagi serà per a ella. És molt jove, té només 15 anys, però ja és l'actual campiona d'Espanya. Des que tenia 6 anys, s'ha mogut amb un skate als peus. Ja fa més d'un any que estudia i s'entrena al CAR de Sant Cugat. Una inoportuna apendicitis li ha barrat el pas als seus primers Jocs. De moment.
Doncs de moment, veurem què acaba passant. Els organitzadors del joc segueixen tenint problemes amb les aigües del Sena, que ha d'acollir la competició de la triatló i les aigües obertes de natació. L'últim test fet sobre la seva qualitat determina que continua no sent apte per a la disputa de la competició. Els nivells elevats de contaminació són deguts al cabal massa elevat i unes temperatures més baixes del que és normal, a més de l'augment de les pluges. Així que tenen menys de 30 dies per solucionar-ho. I ara Ara parlem de dos tiradors amb postins d'esgrima, Gerard Gonell i Eugeni Gavaldà, que han pujat al podi amb el bronze en la modalitat d'espasa del Campionat d'Europa disputat a Suïssa, Carles Vila.
Feia 10 anys que l'equip espanyol no pujava al podi en un europeu. A Basilea ho va fer, a més, superant alguns països que seran als Jocs Olímpics. Per Eugeni Gavaldà, aquesta medalla demostra el gran nivell en què han arribat al final de la temporada, tot i no ser a París.
Feia des de 2014, 10 anys, que l'espasa masculina no muntava a un podi europeu i esta vegada sí que pues bueno, vam aconseguir passar el repte. Ara ja pensem, ara sí que sí, hem descansat, perquè després de que es tanqués la classificació dels Jocs Olímpics i no vam poder entrar, pues bueno, vam arribar en un nivell molt alt que no va ser suficient per als Jocs, però sí que l'han pogut mantindre per este campionat d'Europa i fer este gran resultat.
Per aconseguir aquest bronze al campionat d'Europa, l'equip espanyol va superar a Àustria, Hongria i finalment a la República Txeca.
Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California.
Com acabeu de sentir, per primera vegada a l'NBA, un pare i un fill poden jugar junts al mateix equip. Es tracta del veterà LeBron James, que considera els Lakers amb el seu fill. Montse Raya, Bronny James, ha estat elegit al draft en segona ronda.
La família James ha hagut d'esperar fins al final del draft la matinada passada per poder sentir el seu cognom. Bronny James ha sortit elegit el número 55 per Los Angeles Lakers. LeBron James, fill, té 19 anys, 1,87 d'alçada i ha jugat l'última temporada a la Lliga Universitària dels Estats Units per la Universitat del Sud de Califòrnia. El jugador més veterà de l'NBA amb 39 anys veu complir el seu somni de jugar amb el seu fill i, per tant, es preveu que renovi amb els Lakers. Recordem que el número 1 del draft NBA és un jugador francès, però nascut a Màlaga. Es tracta de Zachary Rissager, de 19 anys, 2,06 d'alçada, que ha estat elegit en primer lloc pels Atlanta Hawks. Rissager va néixer en terres andaluses perquè en aquell moment el seu pare jugava a l'Unicaja i es dona la circumstància que per segon any consecutiu un francès ocupa el primer lloc del draft de l'NBA. L'any passat el triat va ser Víctor Wembanyama pel San Antonio Spurs.
Un apunt més al dia, Marcos García.
Tres coses volant de Girona. Quique Álvarez serà l'entrenador del Girona B, Jaume Sorolla renova amb el bàsquet Girona i l'Uni Girona renova Ainhoa López.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.